Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Avui estem d'aniversari. Portem 50 programes de ciència a l'abast de tothom. 50 programes ja. L'octubre de l'any 2000 se'm va demanar per participar en un programa mensual sobre ciència, tecnologia, invents, medi ambient, etc., que fos entenedor de temes que poguessin interessar, diguem, a la majoria en general. I com que la meva professió i la meva vocació són temes aquests que ja m'agraden, fa molts anys que m'hi dedico a explicar-ho a joves i a divulgar-ho allà on es demana, doncs vaig acceptar també fer-ho aquí, a casa nostra, a l'emissora local de la veu de Navàs. Com si res, ja hem complert 50 edicions. Un diumenge de cada mes ens dediquem doncs, a ciència a l'abast de tothom. Amb algunes interrupcions que hi ha hagut, doncs, l'any 2002, per exemple, no es va emetre, però ja diem, des de l'octubre del 2000 fins ara, hem complert amb 50 programes. Vam començar en un primer programa dedicat a l'història dels avenços i n'han seguit de molt variats. Avui dedicarem aquest programa a recordar, a fer una mica de memòria pels temes, per passar per sobre, podríem dir, pels temes que han anat tractant en aquest programa de ciència a l'abast de tothom. Per fer-ho m'ha semblat adient doncs, agrupar-los en temàtiques més o menys afins i que així ens podreu saber una miqueta de què ha anat aquesta programació dels diumenges. Hem fet al final 10 grups. Un paquet, que és avenços del segle, aquelles millores, aquelles coses que ens han captivat amb coses que no teníem fa uns anys. Un altre bloc, casa sana, casa contaminada. Tenim bé la casa, des del subsol fins a la parafernàlia d'equipament elèctric que hi posem. Una altra temàtica ha sigut parlar de l'aire, del clima, del temps, del canvi climàtic, de tot això que ens afecta. Un altre bloc de temes va parlar de l'aigua. Molts dies hem dedicat a parlar de l'aigua. Des de casa nostra, des dels nostres rius, des de la nostra depuradora, fins a l'aigua doncs, d'altres països on no en tenen. Un bloc l'hem dedicat també als residus. Som una societat residual on en generem molta quantitat, molt variats. Tenim a prop el pont de Vilomar, aquest paraís doncs, del reciclatge, que se'n diu doncs, una mica el paraís d'Europa. Un altre bloc de temes de ciència a l'abast de tothom va ser parlar de recursos, energia i automòbil. L'energia, les energies alternatives, fem prou per acostar-nos a les alternatives? Estem depenent encara massa del petroli? Segur que sí. Com serà el cotxe del futur? Una altra temàtica vam parlar-la perquè llavors es feia l'auditoria de Navàs, l'auditoria ambiental de Navàs, que hi havia doncs, forces tomos amb moltes dades sobre el nostre municipi, no sol de mena de medi ambient, sinó d'economia, de mobilitat, de molts, molts temes. Ens hem atrevit amb uns programes també a parlar de tòxics, enverinaments i fins i tot armes atòmiques. En alguns altres també ens hem atrevit, perquè no és la meva especialitat, però mira, preparant-ho doncs, acabes defensant-ho, sobre ciència, cultura i fe. Això ho hem fet amb dates doncs, abans de Nadal, bàsicament, i hem dedicat uns programes a parlar de si és compatible la ciència i la fe, per exemple. I després hi ha tot un bloc on ha vingut gent de Navàs, gent de casa, podríem dir, a explicar temes que molt bé coneixen, que són experts i que tenen alguna relació amb ciència. Hem parlat amb jovent que han d'anar a la universitat, hem parlat amb l'Àngel Miralda del Parc Fluvial, vam parlar de la televisió i els ordinadors amb el Marc Sabata i el Josep Majoral, per exemple. Van venir dos joves que estaven acabant la seva carrera, doncs la Sara Fonkerni, geologia, i l'Oriol Obradors en veterinària. Vam parlar amb una noia que es dedica a la investigació i que doncs, és de Navàs, la Marina Civila, investigació sobre recerca veterinària, diguem-ne. I doncs, amb la Susana Rivera i l'Àngel Miralda hem parlat més d'una vegada dels temes de medi ambient que afecten l'Ajuntament i que afecten el poble de Navàs. Anem a començar doncs, amb un d'aquests blocs, en els avenços podríem dir-ne del segle que estem. Hem començat aquest nou segle, no fa gaire, el segle XXI, també hem començat un nou mil·lenni, el tercer mil·lenni, i realment ens trobem amb una cruïlla de canvis molt importants, segurament que no ens ho podem pas imaginar. Només cal dir que fa 100 anys que el 80% dels catalans, la gran majoria, treballava a l'agricultura, i ara no n'hi ha més d'un 2%. La majoria de la gent es dedica al sector serveis, aquí a Navàs el 60% està al sector serveis, un 30% més o menys es dedica a la indústria i un 10% aproximadament a la construcció amb els seus alts i baixos que té. Al nostre poble, a Navàs, tenim censades 370 activitats, podríem dir-ne. La majoria les abarquen el comerç, l'alimentació i altres. 80 i pico a la indústria, 80 i pico d'indústries hi ha, 77 dedicats a la construcció i més de 100 a altres serveis i professionals doncs, de treball lliure, podríem dir-ne. Parlant així d'avenços, com diu el títol, doncs, hi ha hagut quatre grans revolucions, per d'alguna manera resumir-ho. No? Primer era la de l'esforç humà. No hi havia màquines, es valien doncs, les persones, diguem, amb el seu esforç per fer anar el més elemental doncs, de, pràcticament del camp. La primera poder va ser la revolució després de l'energia. L'home ja feia treballar les màquines. Recordem que l'any 1769 James Watt va inventar la màquina de vapor i a partir de llavors ens vam basar molt a si podien treballar les màquines, treballar menys nosaltres. Una altra tercera revolució important és la de la informació, la del coneixement, la d'accedir a tota la informació disponible, la de saber-la transmetre, que aquesta és la que ens trobem ara. I què serà el futur? No ho podem pas esbrinar, però la reproducció, l'intervenir en l'espècie, l'intervenir en els humans. Es va desxifrar el genoma humà. Doncs intervenir en noves malalties abans que es produeixin. Intervenir en persones abans que neixin. Tot el tema de la biotecnologia per cultius nous, per alimentar la població, l'enginyeria genètica pel bé i pel mal. Tot això segurament que serà la revolució més propera que tindrem. Ara ja diem, estem sotmesos a la revolució de la informació, de les màquines, de l'electrònica i la microelectrònica, de la informàtica i de les telecomunicacions. Solament un exemple molt clar en aquest resum. Quan l'any 69, aviat farà 30 anys, l'home va anar a la Lluna per primera vegada, la NASA tenia una immensa sala d'ordinadors per fer el seguiment d'aquesta fita transcendental que alguns recordareu haver vist per televisió. La capacitat de memòria d'aquella sala d'ordinadors avui la tenim a dintre d'un telèfon mòbil. La portem a la butxaca i d'això no arriba a fer 30 anys. Hem parlat també en aquests 50 programes de ciència a l'abast de tothom de casa sana, casa contaminada. Vivim en casa sana, hi ha edificis malalts, doncs hi vam dedicar un parell de programes en aquest tema. La salut física i també la psíquica de les persones i dels éssers vius en general depèn molt del lloc a on es viu, a on es dorm i a on es treballa. Tots ho sabem que hem passat d'una societat molt rural, vivint a l'aire lliure i trobar-nos doncs, tancats amb quatre parets la major part del temps. La mateixa Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha acunyat l'expressió de síndrome de l'edifici malalt, síndrome de l'edifici malalt, per simbolitzar tot un conjunt de molèsties i de malalties que afecten algunes persones en el seu lloc de treball, especialment quan la vida es desenvolupa doncs, en grans edificis, en oficines, en despatxos d'ús públic, poc ventilats moltes vegades, i amb un grau molt elevat de tecnificació i d'aparellatge de tot tipus. A primers de març, aquest 2007, fa un mes, es va obligar a desallotjar a 150 treballadors de l'edifici de gas natural a Barcelona perquè a més dels símptomes d'edifici malalt, diguem els de sequetat de la boca, sequetat dels ulls, tos, mal de cap, cefalees, problemes musculars i de circulació, dificultats a concentrar-se en el treball, a més, aquí a l'edifici de gas natural a Barcelona apareixia una afecció a la pell, mai abans es veu que no hi havia hagut precedents, que hi havia com una espècie de pèrdua de teixit adipós a les cuixes, com aquelles marques que se'ns fan quan un mitjó apreta molt, doncs, que s'encongeix, diguem, una part de la carn. i que acabaven desapareixent, però que, esclar, preocupaven, no cal dir-ho a la gent. Una altra vegada, igual, les oficines atestades d'ordinadors, d'equips, d'instal·lacions elèctriques i de components orgànics a l'aire, que són font de moltes d'aquestes malalties, almenys. En aquest cas, la presència excessiva de càrregues electrostàtiques de les màquines, sobretot dels ordinadors, i una baixa humitat, un nivell molt baix d'humitat ambient, sembla que haurien desencadenat aquest episodi. S'ha parat el cop, s'ha evitat, ja tornen a treballar, col·locant-hi 45 humificadors de molt volum i reforçant les preses de terra de les taules, on hi ha connectats molts equips, per mirar de neutralitzar els camps electromagnètics. Però, és que més proper encara, l'1 d'abril, no fa ni una setmana, es confirmava que l'edifici de les urgències mèdiques de la Zona Franca de Barcelona, el SEM, el Servei d'Urgències Mèdiques, també patia, o patien els seus treballadors, més ben dit, els mateixos efectes. Cefalees, urticàries, mal de cap, pèrdua també de greix de les extremitats d'alguns treballadors, i es van de prendre també les mateixes mesures. Aïllar correctament els terres d'aquesta zona de servei de mèdic, precisament d'urgències, per evitar un excés de l'electricitat estàtica i posar humidificadors. La quantitat, el nivell d'humitat que hi ha en un ambient és molt important, perquè eren baixos i els recomanats són entre un 40 i un 70% d'humitat que hi ha d'haver en un lloc. Ara tornem a més temes. amb tots vosaltres, amics de la veu de Navàs, el 107.9 del dial de la ràdio. Com cada mes, dedicant mitja horeta del diumenge, d'un diumenge cada mes, a parlar de temes preferits de ciència, tecnologia, invents, medi ambient, si podem, de forma entenedora, planera, didàctica, tal com diem, ciència a la base de tothom. El nostre lema ha estat des del principi posar a nivell fàcil, si som capaços de fer-ho, allò que pot semblar difícil. Avui, com hem dit, fem un breu repàs del que han estat aquests 50 programes emesos des de l'octubre del 2000 fins avui. 50 temàtiques molt variades, com podeu anar comprovant. Un dels blocs va ser parlar de l'aire, del clima i del temps, això que ens preocupa i que està a la boca de la majoria. Només per fer un tast, doncs una de les coses que ens ha preocupat és la radiació ultraviolada que ens arriba del Sol i que no filtra prou la capa d'ozó, i amb el que pot ser de conseqüent problemàtica de malalties i fins i tot d'arribar a càncers. Sabem que la radiació que rebem del Sol ha canviat en els últims temps. L'any 1985, fa 20 i pocs anys, es va descobrir que hi havia un forat, una espècie de zona on l'ozó, que tenim a uns 25 quilòmetres d'altura, es havia reduït moltíssim, i que això provocava que arribés més radiació ultraviolada a nosaltres, radiació d'aquesta que ens fa tornar morenos, però que en dosis una mica elevades doncs és greu i provoca uns 600 nous casos de càncer de pell cada any a Catalunya. La radiació ultraviolada del Sol és la responsable de cremades i de taques a la pell i de càncers de pell. Hem de reduir l'estat del Sol sobretot entre les 12 i les 4 de la tarda, a l'estiu, i posar-nos protecció. Això és la millor manera de prevenir-ho, doncs, per evitar-ho per la pell. Hi ha un índex de radiació solar que cal fixar-nos. És una espècie de baròmetre de la intensitat de la radiació de sol que hi haurà aquell dia. Va entre 0 i 10, ho diuen tots els diaris i els mitjans de comunicació, la televisió també. S'ofereix durant els mesos d'estiu i aquest índex de radiació ultraviolat va, això que diem, entre 0 i 10, fins a 2 és baix, fins a 5 és moderat, fins a 7 és alt i fins a 10 és molt alt. Com més alt és aquest índex de radiació, lògicament, l'exposició que hem d'estar al sol és més baixa. Pot anar des d'una hora i mitja que hi podríem estar si el nivell fos molt baix, fins a poc més de 15-20 minuts si el nivell està a prop de 10. I llavors també influeix el factor de protecció, que ha d'anar des de 15 fins a un factor 30 o un factor extrem si l'índex de radiació és molt alt. Això també varia si la pell és clara o fosca. Si la pell és fosca no cal tanta precaució, però si la pell és clara, doncs això s'acusa molt més encara. Un altre tema d'aquests d'aire, clima i temps és l'efecte hivernacle, aquesta radiació infraroja que escalfa el planeta, que entra a nosaltres, pica a la Terra, i si hi ha un alt contingut de diòxid de carboni, a més pels combustibles fòssils sobretot, doncs no deixa escapar la radiació infraroja, fa una espècie doncs, de paraigües, d'hivernacle, de plàstic, podríem dir-ho, com quan el fem en els horts, i això no deixa fugir la radiació de calor, la infraroja. Una producció desmesurada de diòxid de carboni per cremar combustibles fòssils, llenya, carbó, petroli, gas natural, s'ha produït des de la revolució industrial fins ara. Ha alterat aquest canvi doncs, del planeta i ha incrementat la concentració de CO2 que hi ha en l'ambient, de diòxid de carboni que hi ha en l'ambient. Hi ha altres gasos que també ho donen, no només el diòxid de carboni, sinó el metà, de vol els pantanos, o de cremar doncs, el gas d'un abocador, també hi ajuda. L'estudi de com ha augmentat el CO2 a l'atmosfera és molt curiós. Ho fan a partir dels gels polars. Fan perforacions fins a 3 quilòmetres de profunditat en el gel de l'Àrtic, 3 quilòmetres, 3.000 metres de profunditat, i d'aquests testimonis que en treuen saben com s'ha anat depositant, podríem dir, cada uns quants anys, la concentració de diòxid de carboni. I per descomptat, el que hem trobat és que en la part més fonda doncs n'hi ha un contingut molt més baix que la part més alta. Fa pocs dies que es publicava un estudi que es coneix com ha evolucionat aquest diòxid de carboni en els 800.000 darrers anys. Per descomptat, la Terra en 800.000 anys ha tingut de tot. Hi ha hagut períodes, doncs, de fred i períodes de glaciacions, de molt fred a la Terra, i també períodes molt calents. Ara fa uns 400.000 anys hi va haver-hi un període més càlid que l'actual. O sigui, ara estem dient que la Terra s'està escalfant, doncs fa 400.000 anys hi havia un període més càlid que el d'ara i va durar 25.000 anys. Són xifres geològiques que se'ns escapen moltíssim, no? En canvi, fa 20.000 anys, fa poc, vàrem tenir una gran glaciació en el planeta i això es torna a produir periòdicament. Els estudiosos del clima, tot el contrari del que sembla per l'escalfament global, diuen que ara el planeta s'inclina cap a una nova glaciació. O sigui que pot tardar 20.000, 30.000, 50.000 anys, però que anem cap a una altra glaciació. Perquè el que és inevitable és que el canvi del temps és cíclic i per tant va fent ones. Mai, això sí, en els darrers 10 milions d'anys hi havia hagut tanta concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera com ara. Darrerament, des de la revolució industrial, fa 300 anys, l'home és el principal causant d'això. La influència amb la crema de combustibles, doncs, des del gasoil fins al gas natural, a casa, en els automòbils, en els avions, a la indústria, molts cops no depèn de nosaltres sols, sinó que depèn dels grans poderosos, podríem dir, doncs provoquen que això faci aquest escalfament global. O sigui que sempre hi han hagut períodes de temperatures altes en el planeta i de temperatures molt baixes o glaciacions, però ara, el que sembla indiscutible, això fins i tot els geòlegs que han estudiat doncs, la història del planeta des de milions d'anys enrere, no neguen que l'home hi té un canvi, una importància molt gran, perquè d'ell depèn, ell és el que juga un paper destacat. Hem parlat també de l'aigua, no podia faltar el tema de l'escassetat, de la manca, de la importància que té l'aigua en el nostre país i a tot arreu. Hem parlat del parc fluvial de Navars-Berga, per exemple, de si hi ha aigua per tothom en el planeta, si bevem bona aigua envasada a Catalunya, si l'aigua que ens arriba a l'aixeta és potable o no és. Vam parlar també de l'Ebre, que hi ha uns vessaments, com sabeu, a l'embassament del Pantano de Flix, molt importants. I hem parlat darrerament de les dessaladores. Fixeu-vos, a Catalunya, més de la meitat de l'aigua l'emplea l'agricultura. Per tant, la majoria se'n va per reg, podríem dir. El 30 i pico per cent la indústria i a casa ens en queda un escàs 20%. A l'agricultura hauria de ser més eficient. Tothom gira la vista cap a què la manera de regar i dels cultius, de tractar els cultius, encara és molt poc eficient. No s'hauria de regar per embassament de solcs, ni per aspersió, perquè en països mediterranis s'evapora molt l'aigua, degut al sol que fa, sinó que el millor sistema és el goteig. També caldria reutilitzar les aigües depurades, no tornar-les al riu, sinó l'aigua depurada d'una depuradora, una vegada tractada i que ha costat molt de netejar-la, utilitzar-la per reg agrícola, utilitzar-la fins i tot per la indústria, per refrigeració d'algunes parts de mecàniques o d'evaporadors que hi ha d'haver a la indústria, per boques d'incendi, per descomptat, per recarregar aqüífers, per retornar-la amb estanys, llacs, zones humides, o bé fins i tot per oci, per camps de golf. A Navars, ja ho sabem, l'aigua es capta a uns pous propis que hi ha al riu Llobregat i a uns altres que hi ha a Cal Forcada. Cada dia, Navars necessita uns 850 metres cúbics d'aigua, unes 850 tones d'aigua. Això ve a suposar que en gastem més de 150 litres cada habitant i cada dia, o sigui, cada un de nosaltres i cada dia. La majoria, a Navars, se'n va per ús domèstic, això és veritat, molt menys per l'agricultura, i una petita part doncs, per agricultura, ramaderia i indústria i serveis, però una gran part de consum és domèstic. El tema dels residus, també ens hem fet ressò a la veu de Navars en aquests programes de ciència a l'abast de tothom, en aquests 50 programes que ara portem des de l'octubre de l'any 2000. En fem molts de residus. Els que generen més a Catalunya, encara que poder no ho sembli, són els del sector que en diem primari, L'agricultura, la ramaderia i el forestal, sobretot la ramaderia, generen 10 quilos de residus per cada un de nosaltres i cada dia. O sigui, si ho dividim per la gent que som a Catalunya, ens toquen 10 quilos. La mineria i les canteres, sobretot ara que hi ha tanta construcció, els àrids de la construcció, les graveres i pedreres, venen a suposar uns 5 quilos per cada dia i cada un de nosaltres. I més lluny venen els residus municipals, els industrials o bé els nuclears, per descomptat. Navàs, fins a mitjans dels anys 80, tenia el seu abocador particular, com molts municipis. És des de l'any 87 que s'aboquen doncs, a l'abocador comarcal de Manresa, on hi van 35 municipis de la comarca. En aquests 20 anys, des de l'any 87 fins al 2007, hem passat a Navàs de fer unes 1.000 tones de residus cada any a fer-ne 3.000. En 20 anys hem multiplicat per 3 la quantitat de deixalles que generem. Ara, cada navassenc fa cada dia la seva bossa d'escombraries, de promig, per descomptat, 1,6 quilos, o sigui, més d'un quilo i mig, de residus a casa. O sigui que per una família de fossin 4 persones, suposaria més de 6 quilos cada dia o més de 2 tones cada any. Però això només serien els residus de casa. Si contem els residus totals, els que hem de repercutir de les granges, del camp, de les graveres, de la indústria, de les runes de la construcció, dels enderrocs, ve a suposar que cada un de nosaltres generem 20 quilos de residus cada dia, el que ve a suposar 7 tones cada any. Cal reduir-ne. Hem parlat també en aquests temes de ciència a la base de tothom, de l'energia i de l'automòbil, sobretot. L'energia que necessitaríem pel demà, no l'energia doncs, com ara exhaurible, sinó una energia molt més neta. Hem parlat del biodiesel, l'automòbil doncs, que ja consumeix una part d'olis de fregir, diguem, netejats i reaccionats tal com ha de ser. Com ha de ser el cotxe del futur? Hem parlat de si tornen o no l'energia nuclear, que hem de cremar biomassa, hi haurà instal·lacions de biomassa doncs, a la nostra comarca i a les properes. Cada era té el seu combustible, no cal dir-ho. Fins allà l'any 1850 va ser la fusta, no empleàvem res més que llenya. Al cap de 100 anys va ser el carbó, cap allà l'any 1950, mitjans del segle passat, era el carbó. Ara estem, podríem dir, a l'era del petroli, amb decadència. Està creixent l'era del gas natural. I s'albira ja, anem cap a l'era de l'energia, possiblement de la biomassa una altra vegada, però també de l'energia solar i l'energia de l'hidrogen. En un any cremem el petroli que la Terra ha tardat 1 milió d'anys en produir-lo. En un any cremem el petroli que la Terra ha tardat 1 milió d'anys. Això ja es veu que no és sostenible. Es tarda moltíssim a fer-se una bossa de petroli o de gas natural i la nostra voràgine va molt ràpida en consumir-lo. A casa gastem, aquí a Navàs, cada un de nosaltres, amb energia prop de 4.000 kWh cada any, d'energia elèctrica parlem. Encara després hi hem d'afegir doncs, el gas o bé el gasoil que consumim. Bé, en conjunt, a tot Espanya el petroli encara suposa més del 50% i la nuclear se'n va a prop del 25%. Tenim alternatives per a aquestes energies? Això n'hem parlat algunes vegades, però de moment creixen a un ritme massa lent, molt més del que voldríem, perquè creiem que l'energia doncs, de la biomassa, que podria ser una caldera doncs, d'aprofitar la llenya del bosc, fins a l'energia eòlica del vent, la solar i fins i tot potser la geotèrmica i la hidràulica més aprofitada, donarien molt més de sí que el que de moment s'està fent.
Necesitas saber cómo es otro mundo. Para entender los demás necesitas.
Ja a la recta final del programa de Ciència a l'abast de tothom, de la veu de Navàs, avui complint 50 programes en què ciència, tecnologia, invents, medi ambient, curiositats entre ciència i fe, o bé enverinaments, han estat presents en aquest ampli ventall de temes que hem anat desgranant des de l'octubre de l'any 2000 que va començar. Seguint amb una mica amb els blocs que hem anat conjuntant aquests 50 programes, n'hi va haver un dedicat a tòxics i enverinaments i també alguna cosa d'armes, on vam parlar de les vaques boges i del genoma humà, quan això era en ple apogeu, amb les armes de destrucció massiva, amb els enverinaments que hi ha hagut a la carta, en vam dir, també la problemàtica del plom a la caça i la pesca, o bé les plagues urbanes. En referíem a algun d'ells, per exemple, en els conflictes armats com el de l'Afganistan o el de l'Iraq, hi ha un tema que deixa empremta, que és l'urani, diguem, l'urani empobrit, que en diuen, que queda després d'aquests conflictes. Això és un greu tòxic, un greu enverinament que en aquests llocs, la terra d'aquests llocs, tardarà anys i anys a desaparèixer. L'urani empobrit és igual que l'urani enriquit de les centrals nuclears, però amb menys efectivitat, o sigui que s'ha reduït la proporció, diguem, d'un isòtop, que és el que dona la radiació nuclear a les centrals nuclears, és un urani més pobre. La seva qualitat militar que té una elevada densitat, aquest urani empobrit, permet construir projectils capaços de perforar l'acer blindat dels carros de combat, per exemple, i que més s'inflama a l'arribar al seu objectiu, produint una destrucció explosiva i molt greu. Això s'ha utilitzat, com dèiem, a l'Afganistan, ara s'utilitza també a l'Iraq, i les partícules que emet són altament tòxiques i radioactives, es depositen a terra, contaminen l'aigua i els conreus i són inhalades, respirades pels que s'hi troben. Una vegada als pulmons o al ronyó, aquestes radiacions d'urani, d'urani empobrit, provoquen la mort de les cèl·lules i mutacions, diguem, genètiques dels que han de néixer també a vegades, no? Per tant, una de les pitjors seqüeles que pot deixar aquest urani empobrit és que els seus efectes poden durar molts segles. Hi han hagut enverinaments també, una mica sonats, podríem dir. Diaris, televisions han portat a casa singulars enverinaments que han estat notícia els darrers temps. El tetraplègic Ramon San Pedro posava fi a la seva vida després d'haver-li, diguem, acostat la seva cuidant una dosi de cianur. La decisió va donar lloc fins i tot a la famosa pel·lícula de Mar Adentro, que ha aconseguit Oscars l'any passat. L'opositor a les darreres eleccions d'Ucraïna, el Víctor Yushchenko, recordareu, va ser enverinat per dioxines en un sopar. Li van donar una dosi 6.000 vegades superior a les que conté la nostra sang. Això passava al setembre de l'any 2004. Més recent, un exmembre dels serveis secrets russos, l'Alexandre Litvinenko, va morir el novembre passat d'una dosi d'isòtop radioactiu de poloni-210 en el seu cos. Es va acusar en aquell moment el propi president rus, Vladimir Putin, d'haver-li ordenat el seu assassinat. Per tant, ja veieu que això no és cosa, diguem, dels emperadors i dels reis d'abans, sinó que també passa a l'actualitat. Una altra ordre de coses, recordem que entre els anys 2000 i 2004 ens va tenir molt preocupats tot el tema de les vaques boges, un tema d'enverinament que podia i que va arribar en alguns humans. L'any passat, i encara no s'ha acabat, la grip aviària, que ja veurem quin final té, o fins i tot, a final d'any passat, recordareu, a l'estiu, ens atacava el mosquit tigre i que ja estava present a Catalunya. En un altre bloc de temes hem parlat de cultura i fe, de les curiositats del Nadal, de les tradicions, del Big Bang fins al disseny intel·ligent, podríem dir, no? Què és això del Big Bang? El Big Bang és una gran explosió de fa 20.000 milions d'anys, que és quan va néixer, segons sembla, l'univers. Va, diguem, començar-se a refredar, a aplanar i a néixer els primers planetes. El propi Hawking, aquest Stephen Hawking, aquell catedràtic doncs, de la Universitat d'Oxford, un home doncs, paralític, va doncs, imaginar que Déu existia des de i que havia creat l'univers, però que tot això havia passat en el moment, diguem, del Big Bang, i que no hi havia cap raó per això haver-se creat l'univers abans. Hi ha molta teoria sobre això. Aquesta frase, doncs, de que d'alguna manera el Big Bang és l'origen de tot, va tenir crítiques de l'Església Catòlica, però l'any 51, no, l'any 81, perdó, l'any 81, Joan Pau II va manifestar davant de Hawking en una conferència de savis que l'origen del temps és un tema religiós i que no és científic, i que estudiessin l'evolució de l'univers després de la gran explosió, però que el Big Bang no el toquessin perquè era el moment de la creació divina de tot, per tant, era obra de Déu. D'alguna manera, la mateixa Església reconeixia el Big Bang, aquesta gran explosió de fa 20.000 milions d'anys, que d'aquí van néixer els primers l'univers i després, molt més tard, la Terra, o Mart, o tots els altres planetes, era reconegut fins i tot per l'Església. Una altra problemàtica ha sigut la vida o l'evolució de la vida i Darwin. La vida sembla que va començar amb uns éssers primitius, unicel·lulars, i que en el curs de milions d'anys han continuat de forma cada vegada més complexa fins a arribar a l'ésser humà. Darwin deia en públic que al principi del temps el creador va dotar de vida a una o a poques criatures i que a partir d'aquí es va iniciar l'evolució. Però més en privat deia que la vida es podia haver iniciat amb un procés químic, amb una, diguem-ne, en dèiem una senzilla bassa calenta en presència de productes químics, podríem dir, de sals, de nutrients, d'amoni, de fòsfor, llum, calor, i que des de llavors doncs, l'origen de la vida doncs, hauria anat evolucionant fins a arribar tal com la coneixem ara. Ara hi ha una corrent que es diu la del disseny intel·ligent o del creacionisme, a pesar, podríem dir, de les evidències científiques doncs, que existeix, encara existeix en aquest segle XXI, un corrent de pensament que nega l'evolució de les espècies de Darwin. És la teoria aquesta del creacionisme, o la versió més moderna de que es diu teoria del disseny intel·ligent, que això ve dels americans, bàsicament. És la ciència inspirada en dogmes religiosos de que la Terra i cada ser viu que existeix actualment provenen d'un acte de creació per un ser supernatural. Els seus partidaris del creacionisme neguen que l'evolució tingui algun sentit i que els organismes no han aparegut d'aquesta manera com creiem fins a arribar a l'home. Postulen que en el seu lloc l'origen de la vida i la de l'home són el resultat o la intenció d'un ser intel·ligent superior que cadascú li dirà com li dirà. Per un serà Déu, l'altre serà Alà, l'altre serà Mahoma. I això doncs, està també a la palestra, podríem dir, i ara és motiu doncs, de comentaris a revistes i articles. Dins un altre i últim i darrer hi ha bloc d'aquest repàs que estem fent en els 50 programes de ciència a l'abast de tothom. Hem parlat amb gent de casa, amb gent que també treballa en el tema de la ciència, podríem dir dels avenços, de la innovació. En un parell d'ocasions hem tractat de donar la màxima informació de com entrar a la universitat. Ho hem fet en períodes en què els joves, diguem, sospiren per la selectivitat i s'apropa la matrícula per entrar en una carrera universitària. L'Àngel Miralda ens va parlar del Parc Fluvial, va estar aquí a la Veu de Navàs, ens va descobrir el projecte, la realitat, el Parc Fluvial entre Navàs i Berga, una empenta que se li va donar l'any 97, ja fa 10 anys, quan es va presentar per primera vegada a l'Ametlla de Merola. Després l'Àngel Miralda, juntament amb l'arquitecte Pere Vall i un altre grup de, diguem, d'inquiets de la comarca, van obtenir el Premi d'Investigació de la Fundació Caixa de Manresa de l'any 2000 per un projecte que es deia Model de Desenvolupament Territorial per les Colònies del Llobregat. En Marc Sabata i Josep Majoral ens van parlar de la televisió i els ordinadors, les etapes que ha seguit la televisió, l'evolució fins als nostres dies, que és molta, que és la banda ampla o la banda estreta, que és la televisió digital, per cable, per satèl·lit, terrestre, que són les plataformes de televisió, què hi veurem a la televisió del futur, cap on evolucionen els ordinadors, els grans ordinadors, que ara en tenim un, doncs el Mare Nostrum a Barcelona, dels més potents del món, com seran els nous xips cada vegada més petits, la nanotecnologia, i en fi, què se'n espera, què ens depararà l'ordinador del futur. Amb joves, amb la Sara Fonkerny, geòloga, i l'Oriol Obradors, veterinari, o recent, diguem, titulats, vam parlar dels joves quan surten de casa per primera vegada per entrar a la universitat, com és aquesta primera emancipació, com s'han d'organitzar, com és viure a Barcelona o allà on sigui, pujar i baixar, deixar la família, en fi, costa habituar-s'hi a anar a la universitat, quins canvis ens trobarem quan marxem, doncs, diguem, de Navàs, del nostre institut, l'atractiu, doncs, que tenen els estudis universitaris per molta gent, que una vegada que els has tastat, diguem, quedes una mica enganxat en voler-ne saber més, en voler aprendre noves coses, en saber que hi ha gent que sobre temes concrets en coneixen molt i et fan engrescar. La Sara Fonkerny, estudiant la geologia, el coneixement del planeta, les seves accions al llarg dels anys, però també més proper, com això pot afectar, doncs, les llevissades, les riuades o la recerca del petroli, en fi. I l'Oriol Obradors, veterinari, doncs, un millor coneixement dels animals, el seu tractament, la cura, la manera de tractar-los, en fi, no cal dir-ho, tot el món que es descobreix en aquestes titulacions. Una investigadora en recerca veterinària, la Marina Sibila, també va venir un dia explicant-nos, és biòloga, doncs, que què està fent ella a la Universitat Autònoma de Barcelona treballant en temes de veterinària. La seva tesi doctoral va tractar sobre la pneumònia en porcs. Va fer estades als Estats Units i ara està treballant exactament al CRESA, que és el Centre de Recerca Sanitària Animal, doncs, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que també ho té a l'IRTA, l'Institut de Tecnologia Alimentària. De moment, aquí a Barcelona, el que s'està fent bàsicament és extreure ADN, o sigui, gens d'alguns animals, en aquell cas ella treballa molt amb el tema dels porcs, que tenen alguna malaltia, diarrea, pneumonia, anèmies, bacteris, virus, per diagnosticar aquestes malalties. Es proven nous productes pels animals, es fan estudis de camp, per exemple, el tema de les vaques boges, el tema de les pestes porcines, el tema de la pneumonia dels pollastres, la SARS, que se'n diu, perdó, les ovelles de la llengua blava, per tant, tota una colla de malalties que de tant en tant sentim a parlar, també una jove, doncs, de Navàs, ho està estudiant aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona i al centre CRESA, que hi ha format. I ja acabarem, doncs, amb una pinzellada a l'auditoria de Navàs, aquesta auditoria ambiental, que va molt lligat en els temes que hem explicat en aquests 50 programes de ciència a l'abast de tothom, i que ens ho van venir a comentar la Susana Rivera i l'Àngel Miralda. L'auditoria, doncs, ambiental de Navàs, en definitiva, tracta d'analitzar el grau de respecte o d'agressió que tenim pel medi que ens envolta i com ho podem millorar-ho. Hi ha una memòria, un diagnosi, una participació ciutadana, un pla d'acció. En fi, tracta igual dels sistemes naturals, podríem dir, que hi ha a Navàs i en el seu territori, agrícola, forestal, hidrològic, com la mobilitat de les persones o com els fluxos d'aigua, de residus, d'energia, el tema atmosfèric, l'acústica. Només per donar un exemple, en el tema de mobilitat, aquesta auditoria ambiental de Navàs indica que a Navàs es fan 4.000 desplaçaments cada dia, la majoria d'aquestos a dintre de Navàs, uns 1.900 més o menys. En canvi, venen de fora cap a Navàs a prop de 1.000 persones diàries, hi entren i en surten unes 1.200. Per tant, Navàs podríem dir que és un municipi que exporta mobilitat obligada. O sigui, surt més gent de Navàs cap a fora, cap a Manresa, cap a Porreig, cap a Berga, cap a Barcelona, que no pas la que entra diàriament a Navàs. Però que en total per Navàs hi ha, bàsicament amb cotxe, també amb moto, uns 4.000 desplaçaments diaris. I bé, això és el que ha donat de si, amics de la veu de Navàs, el programa d'avui, que hem fet un repàs de 50 programes de ciència a l'abast de tothom, una cosa que començava incipient a l'octubre de l'any 2000, uns temes que tenien interès de captivar la motivació per la ciència, pel medi ambient, i que seguirem fent-ho. Jo diria que si algun dia teniu ganes d'enviar-nos algun suggeriment o alguna proposta, seria benvinguda dins les nostres possibilitats. Ja ho sabeu, estem al 107.9 de la freqüència modulada de la ràdio de la veu Navàs. El telèfon que podeu contactar és el 839 11 12, o bé també hi ha una web, www.navas.cat, i llavors barra la, una barra sota, veu, una barra sota, de, una barra sota, navas.php. Per tant, amb www.navas.cat i llavors la veu de Navas, però amb unes ratlles, diguem, a sota de cada paraula, se'ns pot comunicar per correu electrònic. O si voleu fer, doncs, perdó, podeu consultar la pàgina web. I si voleu fer personalment, doncs la meva adreça electrònica és cases, amb dues as, arroba, emrn, e d'Espanya, m de Madrid, r de Roma, n de Nàpols, .upc.edu. Un agraïment també molt fort a la col·laboració i l'ajut que m'ha donat sempre l'Elisabet López, la directora de la veu de Navas, i altres directors que hi ha hagut i col·laboradors que han ajudat, han posat música, han, diguem, han rodonit una mica el programa de ciència a la base de tothom. I si Déu vol, hi tornarem amb un altre diumenge d'aquí un mes. Moltes gràcies i bon dia a tothom. We'll be right back.